El creixement poblacional i el repte demogràfic han estat el fil conductor del discurs de la presidenta del govern a la primera sessió del debat de política general. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Marga Provença ha anunciat una vintena de mesures per fer front al repte demogràfic.
No podem assumir un creixement poblacional sense límit. No podem planificar les infraestructures i serveis de demà pensant que quan els assoliguem ja seran insuficients. Perquè, a més, som un territori fràgil i finit. Hem de canviar aquest patró.
Provença ha anunciat també 10.000 euros pels menors de 40 anys per la compra del primer habitatge, un nou topall als creueristes i una mesura autonòmica per lluitar contra l'intrusisme. A la vegada ha endurit el seu discurs contra la immigració il·legal i ha anunciat una sèrie de mesures per dificultar l'accés a prestacions socials als nouvinguts. Demà serà el torn de rèplica dels grups parlamentaris. L'oposició qualifica de poc creïble el discurs de la presidenta, mentre Vox diu que el govern ha assumit el seu discurs. Opinió diverses, Toni Sastre, com també entre la societat civil.
La doctora en Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Maria Antònia Carbonero, deslliga el creixement poblacional amb l'arribada d'immigració irregular. Mentrestant, la xarxa per la inclusió social assegura que ha incrementat d'un any a tres els temps mínims de residència a Balears per poder optar a la renda social garantida implicarà que més persones pateixin una major exclusió. De la seva banda, l'Obra Cultural Balear valora positivament el discurs, tot i que demana passar a l'acció.
El debat de política general centra l'actualitat d'aquest dimarts 7 d'octubre, en què han conegut que 9 dels activistes de la flotilla Global Sumo romanen retinguts a la presó a una presó israeliana, entre ells la mallorquina Reyes Rico.
Les seves companyes activistes, Lucía Muñoz i Alejandra Martínez, han denunciat que va patir violència i maltracte. Les dues, de fet, han assegurat que no tornen a Mallorca fins que no arribi Rigo. El govern central insisteix que fa tot el possible per accelerar el seu retorn i amb ella segueix han detinguts 3 noruecs, 2 marroquins, 2 argentins i un uruguaià.
Precisament el Congrés dels Diputats debat a aquesta hora l'embargament d'armes a Israel, però no ajorna demà la votació.
Això per deslligar de l'aniversari del 7 d'octubre, quan avui es compleixen 2 anys del conflicte. L'aprovació continua a l'aire perquè Podem no ha confirmat encara el seu sentit del vot.
Llibertat per la parella de la dona morta diumenge al seu domicili a Formentera.
Segons el jutjat, no hi ha indicis d'una mort violenta. Queda descartada, per tant, la hipòtesi del crim masclista. La Guàrdia Civil continua la investigació a l'espera d'altres proves per determinar les causes de la mort.
I està previst que demà matí passi a disposició judicial el conductor que dilluns va fugir després de veure's implicat en un accident de trànsit a Palma en què va morir un jove de 31 anys.
Avui s'ha entregat al quarter de Sant Ferran on roman detingut. L'home s'ha acollit el dret a no declarar.
Tot això quan romanen desaparegudes 4 persones i 3 més han resultat ferides després de caure part d'un edifici en obres al centre de Madrid. Ampliarem aquesta informació, serà després dels esports que arribaran, com sempre, passades les 7:30. Avui, amb un clar protagonista, l'Illes Balears Palma Futsal, que jugarà en poc manco de 2 hores i ho farà Marta Sampas a la pista de l'Osasuna.
El Palma ja sap Pamplona, on quan siguin les 9 del vespre cercarà una victòria contra l'Osasuna. El partit correspon a la jornada 8 de Lliga i s'ha avançat per mort de la coincidència amb la Copa Intercontinental del pròxim 7 de novembre. L'Osasuna Palma Futsal ho podreu seguir en directe des de les 9 del vespre aquí a IB3 Ràdio. I en tenis, Jaume Munar ha perdut contra Novak Djokovic per 2-16-1 als vuitens de final del Masters 1000 de Xangai. Tot i la derrota, el santanyiner ha signat un gran partit. El primer set l'ha perdut per 6-3, la segona mànega l'ha guanyada per 7-5 i el tercer set, el serbi, s'ha acabat imposant per 6-2.
L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís taronja per risc de pluges a Eivissa i Formentera. Dijous, entre les 6 del matí i les 6 de l'hora baixa, s'espera amb precipitació de 100 litres per metre quadrat en només 4 hores. Arriba, per tant, quan encara s'avaluen els danys materials de les darreres inundacions de la setmana passada a les Pitiuses. En aquest moment, connectam, com sempre, amb els serveis meteorològics d'aquesta casa. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina.
Què ens espera per demà dimecres, abans que arribin aquestes precipitacions?
I de demà encara serà un dia bastant tranquil a tot l'arxipèlag. De fet, encara no notarem els símptomes d'aquest canvi que arribarà dijous a Eivissa i a Formentera, sobretot, perquè demà tot l'arxipèlag tindrem bastantes estones de sol, tindrem alguns intervals de núvols baixos, un cel una miqueta variable, però en presència del sol, i amb un ambient suau, tranquil, de temperatures màximes per damunt dels 25 graus, probablement a totes les illes, per tant, un ambient càlid, ja pràcticament a mitjans mes d'octubre, i un vent que bufarà fluix de llevaig, per tant, també tindrem bones condicions pel que fa la mà. Els canvis sí que es veurà que poden arribar dijous, arribaran sobretot en el cas d'Eivissa i Formentera, no tant a la resta, però es veurà que en aquestes dues illes pot ploure per moments amb una certa intensitat, i sobretot el que preocupa una miqueta més és que plouria damunt banyat, perquè encara la terra està molt amarada, no hem tingut temps abastament de resoldre una miqueta aquesta situació que varen tenir fa uns dies.
Gràcies, Dani. Per tant, tranquil·litat, demà l'espera que puguin arribar aquestes precipitacions a partir de dijous, que ens deixaria la Dana anomenada Alice. I un bocinet del centre Pompidou de París, tancat fa poc per reformes, arribarà amb una forma d'exposició itinerant al CaixaForum de Palma. S'inaugurarà demà. És una mostra que explora la relació de l'art i la natura en creacions de grans artistes com, per exemple, Picasso. Així arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Joan Jiménez, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. El creixement poblacional i el repte demogràfic han estat el fil conductor del discurs de la presidenta del govern a la primera sessió del debat de política general. Un discurs que ha sobrepassat els 90 minuts i en el qual Marga Proens ha analitzat les conseqüències de l'increment de població, de la pressió turística i de l'augment de la immigració.
No podem assumir un creixement poblacional sense límit. No podem planificar les infraestructures i serveis de demà pensant que quan els assoliguem ja seran insuficients, perquè, a més, som un territori fràgil i finit. Hem de canviar aquest patró.
La presidenta del govern ha endurit el seu discurs contra la immigració il·legal i ha anunciat una sèrie de mesures per dificultar l'accés a prestacions socials als nouvinguts. En matèria d'habitatge, la presidenta ha anunciat 10.000 euros per poder accedir a un primer habitatge. En turisme, un nou topall als creueristes i una mesa autonòmica per lluitar contra l'intrusisme. Marta Puyalto.
La presidenta del govern, Marga Proens, ha defensat la necessitat d'un canvi de patró per frenar el ritme de creixement poblacional que les Balears ha augmentat prop d'un 50% en els darrers 30 anys. Proens ha anunciat una vintena de mesures per fer front al repte demogràfic en matèria d'habitatge.
L'habitatge que fa falta ha de ser, sí o sí, assequible. I sí o sí, per la gent d'aquí.
I ha anunciat un nou ajut pels joves.
Obrirem una convocatòria de fins a 10.000 euros per la compra del primer habitatge per joves menors de 40 anys i en 5 anys de residència a les Illes Balears.
Pel que fa a la immigració irregular, Proens ha anunciat traves a les ajudes per tal de frenar-la. La seva intenció és ampliar d'un a 3 anys el requisit de residència legal per accedir a la renda social garantida i pels menors no acompanyats un mínim de 3 anys de tutela perquè puguin tenir una renda d'emancipació.
No podem permetre que hi hagi qui vengui aquí en l'únic propòsit d'abusar de les nostres ajudes i prestacions públiques com a únic mitjà de vida i molt manco que puguin suposar un efecte crida.
A matèria turística, Proens ha assegurat que s'està negociant amb les navilieres la reducció del nombre de creueristes que arriben cada setmana a Palma.
Mantenir els actuals límits de creuers, però donant una passa més i rebaixar el còmput setmanal de creueristes a Palma, que és el que determina la pressió sobre el territori, prioritzant sempre els creuers que generen manco emissions.
I en l'àmbit social, la presidenta ha anunciat que es presentarà una nova llei de dependència i mesures concretes per disminuir les llistes d'espera de valoració. A més, ha reiterat la seva voluntat de blindar per llei la vehicularitat del castellà i del català a l'educació, sense un retrocés, diu, en la protecció del català.
El debat de política general es reprendrà demà a les 9 del matí al Parlament. Seran les intervencions de tots els grups parlamentaris que avui ja han fet les primeres valoracions. Vots assegurar que el govern ha assumit el seu discurs, mentre l'esquerra s'ha mostrat molt crítica.
El Partit Socialista ha denunciat les absències en el discurs de la presidenta per haver evitat fer referència a la situació a Gaza o a les persones que es veuran afectades per la supressió de la llei de memòria democràtica. El portaveu adjunt, Marc Pons, ha dit que la presidenta té un problema de credibilitat.
I malauradament ha volgut tapar tot això amb un debat entorn a l'excés de població que tenim a les Illes Balears, culpant això i amagant-se aquí darrere, en lloc de plantejar realment mesures de calat, que ens esperàvem burarles i que malauradament no ens han vistes.
Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, ha acusat Proens de mentir fins i tot sobre els compromisos adquirits i de governar d'esquena a la ciutadania. El portaveu de Més ha dit que el govern no ha impulsat ni una sola mesura per limitar el turisme o diversificar l'economia.
Les seves mesures ens han duit a créixer turísticament. La seva altra gran pota durant aquest any ha estat tornar a basar l'economia en la indústria del totxo. Turistes i totxo, talment el PP de tota la vida, no ha portat res més.
El diputat de Més per Menorca, Josep Castells, ha retret a la presidenta que hagi assenyalat l'augment demogràfic com el principal repte a afrontar les Balears, però que hagi mostrat una absoluta falta d'idees, diu, per fer-hi front.
Postís, artificiós i propagandista, molt llestat o llestrat per una gran falta de credibilitat. Per exemple, quan ha parlat com a element distintiu del seu govern de complir la paraula donada. Quan ha fet el que jo mai havia vist amb els meus anys de diputat, que és rompre un acord al que ha arribat amb l'oposició, amb el tema de la llei de memòria democràtica.
El diputat d'Unides Podem, José María García, considera que el discurs ha estat allunyat de la realitat.
Lo que pensábamos, ¿no? Que nos ha presentado unas Illes Balears que no son las que están en la calle, ¿no? Ha reconocido que el modelo económico basado en el turismo de masa es lo que provoca una serie de situaciones indeseadas.
Aquesta és l'anàlisi que fa l'esquerra. Pel que fa a vots, la seva portaveu, Manuela Cañadas, ha acusat la presidenta del govern de copiar punt per punt els plantejaments de la seva formació.
La diputada ha retret al PP la seva manca de cultura de pacte i s'ha demanat com pensa governar.
Es que el problema que tiene el Partido Popular es que no tiene cultura de pacto. Yo entiendo que la señora Provence es una buena actriz, porque lleva muchos años en política. Para tener el discurso de Vox, mejor el original, que no la mala copia. Entonces, para hacer las políticas de Vox, lo mejor es que gobierne Vox.
El partit de la presidenta, el PP, considera en canvi que Provenç ha fet un discurs valent i centrat en els problemes reals que preocupen a la gent. Sebastià Sagreras ha convidat a Vox a donar suport a les seves polítiques.
Que s'enfada en el Partit Popular quan no està d'acord en segons quines àrees o en segons quines idees del Partit Popular, però que encara s'enfada més quan en segons quines iniciatives i en segons quines polítiques mos venen a rebufo. I jo crec que almenys que podríem fer, si es veu que estan d'acord amb aquestes iniciatives, és el dia que se votin aquestes iniciatives, donar-los suport.
I pel que fa a les reaccions de la societat civil? Quant al repte demogràfic, la doctora en Geografia i sociòloga per la Universitat Autònoma de Barcelona, Maria Antònia Carbonero, deslliga el creixement poblacional amb l'arribada d'immigrants irregulars.
El gran creixement poblacional en immigració il·legal, vamos, no té ni peus ni què. Es posa el punt en que, d'alguna manera, aquesta immigració sigui la responsable i no té res que veure. La immigració il·legal és, vaja, molt marginal.
L'obra cultural balear valora positivament la referència de Provença a la necessitat de protegir la identitat, la cultura i la llengua de les Illes Balears en el seu discurs.
Això sí, el president de l'obra cultural, Antoni Llebrés, exigeix a la presidenta que passi a l'acció a favor de la llengua de manera immediata.
I sobre l'anunci d'incrementar d'un any a tres el temps mínim de residència a les Balears per poder optar a la renda social garantida, la RESOGA, la xarxa per la inclusió social, assegura que condemna moltes persones a patir una major exclusió que la que tenen actualment.
El director tècnic de la xarxa, Andreu Rimalt, explica que han expressat el seu malestar al govern, tot i que per a l'entitat no ha estat cap sorpresa, ja que aquesta mesura formava part de l'acord entre el PP i Vox per l'aprovació dels pressupostos de la comunitat.
Passa de ser un dret subjectiu, com està contemplada ara, a ser un dret condicionant. No? Per tant, el que fa és eliminar la possibilitat de que les persones que pitjor ho estan passant puguin accedir a aquest darrer matalàs que tenien i, per tant, condemnar-les a una exclusió més greu de la que estan patint ara mateix.
La RESOGA és una prestació autonòmica que només la poden sol·licitar aquelles persones a qui prèviament l'Estat els ha denegat l'ingrés mínim vital. Per cert que avui el Ministeri ha actualitzat les dades del mes de setembre. Més de 8.700 llars illenques varen rebre aquest ingrés mínim vital el darrer mes. Això és un 15% més en comparació a l'any passat.
També ha augmentat la quantitat mitjana de la prestació, que s'ha situat en 510 euros mensuals per família, prop d'un 5% més que l'any passat. La gran majoria de les persones que han rebut l'ingrés mínim vital són espanyols, més de 6.000 davant els pocs més de 2.500 que són estrangers.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Nou dels activistes de la flotilla Global Sumo romanen retinguts a la presó israeliana de Ketziot, entre ells la mallorquina Reyes Rigo, qui està acusada de mossegar a una funcionària de la presó. A més de Rigo, segueixen tancats 3 noruecs, 2 marroquins, 2 argentins i també un uruguaià.
Està previst que Rigo estigui retinguda fins demà. Els seus companys, amics i familiars defensen la tasca i els valors de la mallorquina i demanen que no es tregui el focus del que està passant a la Franja de Gaza. Les seves companyes activistes, que ja han tornat a Madrid, Alejandra Martínez i Lucía Muñoz, expliquen que la nit de diumenge va ser treta de l'habitació amb extrema violència. A Xisca Puig, membre del moviment global a Gaza Mallorca.
És molt solidària, té molta empatia i és una persona íntegra. Per tant, això que s'està reflexant d'ella i que s'està llevant el focus de tot això, de lo valenta que ha estat d'anar-se'n, de l'obra important que ha fet en el fet d'anar allà, m'apareix horrorós.
El govern central insisteix que fa tot el possible per accelerar el retorn de la mallorquina. Pilar Alegria és la portavoz de l'executiu.
La prioritat, lògicament, és que pueda regressar la última española que está allí. Ya le digo que además cuenta con esa protección diplomática y consular y además está siendo visitada todos los días por nuestro cónsul allí y, lógicamente, solicitando, como no puede ser de otra manera, que se cumplan y se respeten los derechos humanos en este caso.
Els altres 27 activistes espanyols ja són de tornada després d'agafar diversos vols que han aterrat a Madrid i Barcelona, mentre que tant Lucía Muñoz com Alejandra Martínez han anunciat que no tornaran a Mallorca fins que puguin venir amb la seva companya Reyes Rigo.
A la mitjanit, l'activista menorquí arribava a Barcelona i a Madrid en un altre avió arribava l'altre menorquí, Santi Oliver. Tots dos han estat en vaga de fam des que van ser interceptats per l'exèrcit israelià. Ho han contat al programa El Dia a Menorca, Gemma Carrasco.
La seva detenció, segrest en les seves pròpies paraules, ha estat marcada per les tortures, segons relatava l'activista maonès, membre de Taula per Palestina. Assegura que els soldats israelians han emprat mètodes nazis contra ells.
Los gritos que te daban para decirte que entraras en un sitio eran gritos culturales, iban con perros también, te acercaban los perros, te ponían la metralleta en la frente y apuntando, o sea, eran métodos nazis.
També ha explicat que mentre han estat a presó se'ls ha tingut incomunicats sense veure la llum del dia i en condicions precàries. De fet, assegura que en el moment de la seva detenció els van tenir sense poder anar al vàter.
Una part dels mètodes psicològics, com el no deixar-nos dormir, el tenir-nos al sol durant hores, a mi me tuvieron 24 hores sin poder ir al baño.
Oliver apunta que si els activistes han estat tractats així, molt pitjor deuen estar els palestins detinguts durant anys a les presons israelianes. Demana que es mantingui la mobilització social i la pressió internacional perquè es posi punt final amb el genocidi a Gaza.
I l'Estell se suma a la vaga convocada per dia 15 d'octubre contra el genocidi a Palestina.
El sindicat educatiu ha convocat una mobilització de 24 hores perquè les classes treballadores i la societat civil en general puguin expressar el rebuig al que defineixen com la impunitat genocida d'Israel. Se sumen així les aturades parcials convocades per Comissions Obreres i UGT.
Egipte anuncia una reunió a Europa en què s'abordarà la creació d'una força multinacional per a Gaza. Això mentre continuen les converses per arribar a un entre Israel i Hamas amb Donald Trump al mig. Vos ho contam, les negociacions tenen lloc a Egipte i avui Hamas ha acceptat lliurar les seves armes a un comitè egipci i palestí, però ha rebutjat categòricament cedir la gestió de l'enclavament palestí a un comitè internacional de transició.
Entre les qüestions capdals per decretar un alto el foc a la Franja de Gaza hi ha l'alliberament dels 48 hostatges israelians en poder de Hamas i dels presos palestins a Israel. El president dels Estats Estats Units ha remès una carta a les famílies dels hostatges en què diu que els tornarà a casa seva i agraeix que demanin per ell el Premi Nobel de la Pau. Val a dir que, mentrestant, l'ajuda humanitària per a Gaza continua retinguda a Jordània pel bloqueig israelià.
Avanços que es compleixen just el dia en què es compleixen 2 anys d'aquest moment.
Ezechei Israel, anachu bemilchama, lo bemivtza.
2 anys d'ençà que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu va declarar la guerra a Hamas després que el grup islamista atacàs el seu país. Dia 7 d'octubre de l'any 2023, Hamas va llançar centenars de coets sobre territori israelià des de la franja i va aconseguir passar les fronteres. En total varen matar 1.195 persones, entre les quals la matança de més de 350 joves que eren a un festival de música. També varen endur-se a Gaza més de 250 hostatges que han tingut un pes molt important en aquest conflicte.
Els atacs de Hamas varen derivar l'actual massacre d'Israel sobre la franja. De moment, els permanents atacs israelians sobre l'enclavament palestí s'han saldat amb la mort de més de 67.000 persones. Les Nacions Unides han conclòs que Israel ha comès genocidi contra la població palestina a Gaza.
I en aquest context, el Congrés dels Diputats ha debatut fins fa tot just uns minuts la convalidació del decret llei sobre l'embargament d'armes a Israel, però finalment es votarà demà.
Així ho ha acordat la Junta de Portaveus a petició del PP i Junts per evitar que la votació coincideixi amb el segon aniversari dels atemptats de Hamas. En qualsevol cas, el decret cerca establir un marc legal per a la prohibició de les exportacions i importacions de material militar a Israel. Escoltam el ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo.
Este Real Decreto Ley forma parte de un esfuerzo más amplio, un esfuerzo ambicioso en el que estamos embarcados por parte del Gobierno y de la propia sociedad española y en el que vamos a continuar comprometidos el tiempo que sea necesario hasta que podamos ponerle fin al genocidio en Gaza, genocidio contra la población palestina y se alcance una paz duradera en la región.
De moment, Podem encara no ha revelat el seu sentit del vot i assegura que no ho farà fins al final, però avui la seva secretària general, Ione Belarra, ja feia aquest advertiment als socialistes al Congrés dels Diputats.
Les hago un recordatorio, señorías del Partido Socialista, ministro. Los embargos de armas se hacen antes de que los crímenes se cometan, no 67.000 víctimas y niños asesinados después.
Els populars miren de reull cap a Podem i qualifiquen el decret de fallit i convenient pels interessos del president del govern central, Cayetana Álvarez de Toledo.
Este decreto, con su coqueta e hipócrita cláusula de exclusión, ¿van a aceptar las señorías de Podemos? El embargo fake. El gobierno podrá comprar y vender armas a Israel siempre que lo justifique el interés general. ¿Y qué es el interés general? Ya lo explica el diccionario Orwell. Estrictamente lo que convenga en cada instante a Pedro Sánchez Pérez Castejón.
La convalidació del decret llei sobre l'embargament d'armes a Israel es votarà demà al Congrés dels Diputats.
Tens WhatsApp? I d'ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneix el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El jutge ha deixat en llibertat la parella de la dona italiana que va ser trobada morta diumenge al seu domicili a Formentera.
L'home, també de nacionalitat italiana, va ser detengut i ha passat avui a disposició judicial per les diligències practicades en la investigació. Segons han informat des del jutjat, no hi ha indicis de mort violenta. Així queda descartada la hipòtesi que la mort fos a causa de violència de gènere. La Guàrdia Civil continua ara la investigació i està pendent de tenir els resultats d'altres anàlisis sol·licitants per determinar les causes de la mort.
I es preveu que demà passi a disposició judicial l'home acusat presumptament d'apunyalar la seva exparella, de la qual tenia un ordre d'allunyament també a Formentera. Ella va quedar ferida greu, però la seva evolució està favorable. Elena Trinidad.
Segons s'ha informat l'Hospital Universitari de Son Espases, el centre hospitalari on fou evacuada des de l'Hospital de Formentera en estat greu, la dona ha estat traslladada a planta on es recupera favorablement de les ferides causades per 2 punyalades al coll. Els fets ocorregueren a un hotel d'Espujols on la dona colombiana de 35 anys feia feina. Ell, de la mateixa nacionalitat i de 27 anys, tenia una ordre d'allunyament cap a aquesta víctima de violència de gènere. L'agressor va ser detingut i es preveu que en les pròximes hores passi a disposició judicial, se'l podria acusar d'intent d'homicidi.
I també es preveu que sigui demà matí quan passi a disposició judicial el conductor que durant la matinada de dilluns va fugir en veure's implicat en un accident de trànsit en què va morir un jove de 31 anys. Avui ha estat detingut després d'entregar-se a la policia.
L'home s'ha acollit el seu dret a no declarar després de lliurar-se a les dependències de Sant Ferran, on continua detingut. La policia local el tenia identificat des d'ahir, després que el copilot del cotxe fugit, ferit també en el sinistre, fos localitzat pels agents quan va demanar una ambulància al barri del Molina.
I un 36% dels accidents de trànsit amb víctimes mortals a les Balears són per distraccions al voltant, una al volant, volien dir, una realitat sobre la qual vol conscienciar la campanya de la Direcció General de Trànsit, que des d'avui i durant la resta de la setmana farà controls a diferents punts de l'arxipèlag.
Per evitar casos com el d'en Carlos, es fa precisament aquesta campanya anomenada el volant Zero Distraccions. Això és el que ha contat dos conductors de moto avui migdia a la rotonda de Sonagua a Palma, on avui es du a terme el control de la DGT.
Mi caso fue que iba muy bebido con una moto grande y lo que he aprendido es a no beber cuando se conduce, porque aunque parece que controlas y que lo tienes todo muy mecanizado, al final siempre pasan cosas.
És en Carlos Fernández, que explicava com fa més de 20 anys una imprudència el va deixar en cadira de rodes. Entre les distraccions més freqüents trobant l'ús del telèfon mòbil, que té a veure amb bona part d'aquests accidents mortals. I els pèrits del Consorci de Compensació d'Assegurances, l'organisme de l'Estat que haurà de pagar les indemnitzacions als afectats per les inundacions d'Eivissa, ja avaluen els danys a particulars i els negocis afectats. Al barri de Ses Figueretes, aquest matí ja han rebut les primeres visites. Helena Gregori.
El pèrit arriba de Mallorca, ja ha fet una quinzena de visites. Naurara té un negoci per guardar equipatge i haurà de fer front al que li reclamen els clients que guarden el seu material.
El Consorcio de Compensación de Seguros, a ver lo que nos dirán en los próximos días. Hemos tenido que tirarlo casi todo.
Al barri de Ses Figueretes, a una zona de baixos comercials, en 15 minuts l'aigua va arrabassar tot el que va trobar per davant. És Moisés Macho, comerciant de la zona.
Nos llenamos hasta las rodillas y ya las tres tablas no aguantaron más, se partieron por la mitad y entonces cuando entró todo el follón que hubo.
Els negocis esperen que el Consorci estimi quina quantitat econòmica els correspondrà per fer front als desperfectes.
Un altre dels barris afectats per la tempesta ha estat el de la Marina. La petita i mitjana empresa d'Eivissa i Formentera assegura que molts negocis han hagut de tancar abans i han perdut un mes de la temporada. El president de la PIMEF, Alfonso Rojo, explica que han activat un gabinet d'emergència empresarial per poder accedir a ajudes. I el Consell d'Eivissa i també de Menorca, el Consell Insulars, tenen sota tutela els quatre menors migrants que varen arribar en avió a les illes i varen ser abandonats després per les seves famílies.
La consellera de Benestar Social d'Eivissa, Carolina Escandell, confirma que no són els primers casos semblants que han detectat a l'illa en què els familiars agafen un vol de tornada al seu país d'origen i deixen els menors a Eivissa.
No entenem per què s'inicia un circuit de protecció quan és clarament un abandonament de menor. Recentment en tenim dos, però vull recordar que no fa gaires setmanes ja va començar a saltar l'alarma en el País Basc i a part de la nostra illa d'Eivissa també ens consta que hi ha casos a les altres illes. Per tant, que ens preocupa? Que no sigui un cas esporàdic.
A Menorca, la Policia Nacional cerca familiars dels dos menors que han arribat a l'illa en circumstàncies semblants. Daniel García del Mar, el director insular de Benestar Social, explica en quin estat es troben els infants.
Los menores pues están como cualquier menor que está sin sus padres en un sitio que no es su casa. Están con miedo y con ganas de ver a sus padres, como entiendo que cualquier niño estaría en este caso. Fiscalía está realizando la diligencia de instrucción que entienden pertinentes, ya que en todo caso, y de acreditarse, podríamos estar hablando que existe un delito de abandono de menores.
Dos minuts per arribar a les 7:30. Els treballadors de terra dels aeroports de Palma i Mahó s'han sumat a una concentració estatal del sindicat USO per reclamar la jubilació anticipada del col·lectiu. El sindicat troba que s'han d'aplicar coeficients reductors als que fan feina al handling.
Han estat més d'un centenar els treballadors que s'han plantat a 6 aeroports de l'Estat, 2 a les Balears, concretament a Mallorca i Menorca. El delegat d'USO, Rosendo Aranega, ha explicat que aquest reconeixement permetria al personal de terra jubilar-se a partir dels 52 anys, depenent dels anys que han fet feina en el sector. Aranega assenyala que la seva feina compleix els requisits per acollir-se a la jubilació anticipada.
Estamos sometidos a grandes cargas de trabajo. Durante un turno de trabajo lo que se mueve son toneladas, con posiciones nada ergonómicas, ¿sabes?, para el trabajador. También estamos sometidos a las inclemencias del tiempo, cada vez sufrimos más olas de calor, más olas de frío. También estamos sometidos a los gases tóxicos que emiten los aviones del avión, los diésel, los vehículos diésel del aeropuerto son gases tóxicos. Considerado que hay estudios que ya lo demuestran que son cancerígenos.
I la temporada turística està marcada per l'increment dels preus. Segons l'Aliança per l'Excel·lència Turística, aquest augment respon a un canvi de model i a la millora de les condicions dels treballadors. Ho explica Òscar Perelli, el vicepresident d'Excel Tour.
Pensamos que en un momento en el que el turismo en algunos lugares se genera una contestación social y probablemente pueda haber situaciones de cierto desbordamiento, que optemos por aquello que genera una mayor contribución. La cosa es, bueno, llevar a precios exagerados productos que no lo valen.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El creixement poblacional i el repte demogràfic han estat el fil conductor del discurs de la presidenta del govern, Marga Proens, a la primera sessió del debat de política general.
No podem assumir un creixement poblacional sense límit. No podem planificar les infraestructures i serveis de demà pensant que quan els assoliguem ja seran insuficients. Perquè, a més, som un territori fràgil i finit. Hem de canviar aquest patró.
La presidenta ha anunciat una vintena de mesures per fer front al repte demogràfic, també 10.000 euros perquè els menors de 40 anys puguin comprar un primer habitatge.
En matèria turística ha anunciat un nou topall als creueristes i ha endurit el seu discurs contra la immigració il·legal, anunciant una sèrie de mesures per dificultar l'accés a prestacions socials als nous vinguts.
Demà serà el torn de rèplica dels grups parlamentaris. La segona jornada del debat començarà a les 9 del matí.
L'oposició qualifica de poc creïble el discurs de la presidenta, mentre que Vox diu que el govern ha assumit el seu discurs. Són els diputats Marc Pons i Manuela Canyades.
Ha volgut tapar tot això amb un debat entorn a l'excés de població que tenim, culpant això i amagant-se aquí darrere, en lloc de plantejar realment mesures de calat.
Yo entiendo que la señora Provenç es una buena actriz, porque lleva muchos años en política. Para tener el discurso de Vox, mejor el original, que no la mala copia.
I pel que fa a la reacció de la societat civil, la doctora en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, Maria Antònia Carbonero, deslliga el creixement poblacional amb l'arribada d'immigració irregular.
La xarxa per la inclusió social assegura que ha incrementat d'un any a tres el temps mínim de residència a les Balears per poder optar a la renda social garantida, la RESOGA, implicarà que més persones pateixin una major exclusió. De la seva banda, l'Obra Cultural Balear valora positivament la referència a protegir la llengua catalana, tot i que demana passar a l'acció.
I nou dels activistes de la flotilla Global Sumo romanen retinguts a una presó israeliana, entre ells la mallorquina Reyes Rigo.
Les seves companyes activistes, Lucía Muñoz i Alejandra Martínez, han denunciat que va patir violència i maltracte. Les dues, de fet, han assegurat que quedaran a Madrid i no tornaran a Mallorca fins que no arribi Rigo. El govern central insisteix que fa tot el possible per accelerar el seu retorn i amb ella segueixen detinguts tres noruecs, dos marroquins, dos argentins i un uruguaià.
I el Congrés dels Diputats acaba de debatre el decret sobre l'embargament d'armes a Israel, però ajorna a demà la votació.
Això per deslligar-ho de l'aniversari del 7 d'octubre, quan avui es compleixen 2 anys del conflicte. L'aprovació continua a l'aire perquè Podem no ha confirmat el seu sentit del vot.
El jutge ha deixat en llibertat la parella de la dona morta diumenge al seu domicili a Formentera.
Segons el jutjat, no hi ha indicis d'una mort violenta. Queda descartada, per tant, la hipòtesi del crim masclista. La Guàrdia Civil continua la investigació en espera d'altres proves per determinar les causes de la mort.
Està previst que demà al matí passi a disposició judicial el conductor que dilluns va fugir després de veure's implicat en un accident de trànsit a Palma, en què va morir un jove de 31 anys.
Avui s'ha entregat al quarter de Sant Ferran, on roman detingut. L'home s'ha acollit el dret a no declarar.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Marta Sampas.
Esports que, Marta, començant parlant de l'IES Balears Palma Futsal, que jugarà en gairebé una hora i mitja i ho farà a la pista de l'Osasuna.
Així és, el Palma ja és a Pamplona, on quan siguin les 9 del vespre cercarà una victòria contra l'Osasuna. El partit correspon a la jornada 8 de Lliga i s'ha avançat per mort de la coincidència amb la Copa Intercontinental del pròxim dia 7 de novembre. L'equip mallorquí té dos partits fora casa aquesta setmana, avui a Pamplona i dissabte jugarà al Ferrol. Sentim l'entrenador Antonio Badillo.
No hay excusa, ¿no? Nosotros siempre intentamos afrontar los partidos para sacar las victorias, los tres puntos en este caso, y sabemos que son dos partidos fuera de casa, que condiciona también el viaje a nivel de cansancio y demás, pero ya está, no queda otra, adaptándonos al contexto.
Una victoria avui contra l'Osasuna situaría el Palma como líder provisional.
A eso aspiramos ya mañana, ¿no? A ser líder de la competición, por lo cual también es un... Es una aspiración más que tenemos, ¿no? como equipo, y sobre todo y sumando puntos, que es importante, ¿no? Sobre todo en la primera vuelta, que todos los equipos nos estamos rodados, los primeros partidos, primeros 6, 7, 8 partidos, si sacas un buen colchón de puntos, después como que la cosa parece que ya las piezas empiezan a encajar, los equipos empiezan a empatarse.
De los Osasuna ha hablado el jugador Lucas Machado.
Sabemos que es una pista complicada, por más que perdieron el último partido, pero sabemos su estilo de juego, juegan el 4 siempre, y bueno, y pasa año, ven año y siempre lo mismo, ¿no? Y sabemos que va a ser difícil, tenemos que encarar como un partido que va a ser durísimo, y bueno, y vamos por los tres puntos.
El partit el podreu seguir des de les 9 del vespre en directe aquí a IB3 Ràdio. En tenis, Jaume Munar ha perdut contra Novak Djokovic per 2-16-1 als vuitens de final del Masters 1000 de Xangai. Tot i la derrota, el santanyiner ha signat un gran partit que ha durat 2 hores i 41 minuts. El primer set l'ha perdut per 6-3, la segona mànega l'ha guanyada per 7-5 i el tercer set el serbi s'ha acabat imposant per 6-2. Munar se'n va de Xangai després d'igualar la seva millor actuació en un torneig ATP Masters 1000. El mallorquí, que també va escalar fins als vuitens de final en el Fòrum Itàlic de Roma el maig passat, continua travessant un dels millors moments de la seva carrera. Jaume ocupa actualment el 40 del rànquing ATP. En futbol, el Mallorca ha tornat avui a la feina i ho ha fet sense els quatre internacionals i amb l'objectiu de recuperar l'estat anímic. A la que ha estat la primera sessió de la setmana, Yago Barrasate no ha pogut comptar ni amb el porter Lucas Bergström, ni amb Muriqi, ni Mojica, que són amb les seves respectives seleccions, com també Joan Virgili, que continua amb la selecció espanyola al Mundial Sub-20 de Xile i que avui juga a vuitens de final contra la selecció d'Ucraïna a partir de les 9:30 del vespre. A més, a l'entrenament d'avui tampoc no hi eren els tres lesionats, Takuma Asano, Omar Escombolà i Omar Mascarell. Serà una setmana curta perquè els jugadors gaudiran de 3 dies lliures, divendres, dissabte i diumenge. Serà a partir de dilluns quan començaran a preparar el partit contra el Sevilla de dissabte, dia 18, el Ramon Sánchez Pizjuán. Per parlar de la situació de l'equip mallorquinista, el programa Línia de 5 d'IB3 Televisió va comptar ahir amb la presència de l'exjugador Jaume Costa. El sentim.
Ese equipo está unido. Ese vestuario está unido. Ese vestuario está unido con el entrenador y con el mallorquinismo. Os lo puedo asegurar, el que me conoce sabría que si es diferente, lo diría. O a lo mejor me callaría, pero estoy y pongo la mano en el fuego por todos los excompañeros que tengo, porque son personas maravillosas que están pasando en un momento muy complicado, pero tienen capacidad suficiente para sacarlo.
I la jornada 12 de Lliga ja té data i hora. El Mallorca-Getafe es jugarà el diumenge dia 9 de novembre a les 6:30 de l'hora baixa. I afegim un apunt de despatxos perquè l'expresident, a més d'altres càrrecs al Mallorca, Mateu Alemany, és el nou director de futbol de l'Atlètic de Madrid. Pel que fa a Primera Federació, l'UD Eivissa també ha fet feina la jornada d'avui, un equip que també té problemes classificatoris, perquè des de que va guanyar les dues primeres jornades, ara porta ja 4 partits seguits sense guanyar. Té la informació de l'equip pitiús, Víctor Sancho.
L'Eivissa de Paco Gémez va viure inclús una ratxa pitjor de resultats la temporada passada, amb 3 punts de 15 davant l'Algeciras, Intercity, Hèrcules, Castella i Marbella, el darrer tram de temporada. Gémez va mantenir el seu càrrec, però ara està a un punt d'igualar on pitjorar aquella mala dinàmica. Porta 2 punts de 12 i ara afronta 2 jornades seguides fora de casa. assert que la situació en la classificació i les sensacions en el joc no són les mateixes que ara fa 11 mesos quan va marxar Pep Lluís Martí. L'equip està a només 3 punts de lideratge i fent un ull a tots els rivals, de moment no n'hi ha cap que mostri gran solidesa o superioritat en el joc i resultats respecte a la resta. Això sí, Gémez sap la realitat d'un club on la paciència mai ha estat la lògica en la gestió. Això mateix va dir el tècnic la setmana passada quan se li va comentar que anava a ser el preparador a més partits a la història del club en 55.
Eso también deja una cosa clara, ¿no? Y es que aquí los entrenadores duran poco, ¿no? Bueno, esperemos que no sea el caso, esperemos que podamos seguir sumando mucho más partidos durante muchos años, porque esa es mi idea.
L'equip ha descansat avui i també ahir. Demà torna a la feina per preparar la primera de les dues sortides, diumenge a les 12 davant el Juventud de Torremolinos.
I en bàsquet es prepara l'homenatge a Rafael Rullán. Serà aquest dissabte, dia 11, a Solla. Rullán, el primer jugador top del bàsquet mallorquí, va jugar de 8 temporades al Real Madrid, sent internacional també amb Espanya, i va morir el passat mes de maig, als 73 anys. Se rebrà aquest dissabte, com dèiem, el seu homenatge. Rullán va guanyar la seva trajectòria, un total de 14 lligues, 9 copes, 3 copes d'Europa i una recopa i 4 intercontinentals, a més d'una medalla de plata a l'Eurobàsquet, jugant 161 partits amb la selecció espanyola.
Gràcies, Marta. 20 minuts per arribar a les 8.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius. Professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
El govern central ha aprovat l'ús del cannabis medicinal que necessitarà recepta i només es dispensarà en els hospitals.
Tan sols estarà indicat per a dolències específiques, mal crònic, espasticitat, epilèpsia o tractaments de quimioteràpia. El seu ús ha estat aprovat avui en el Consell de Ministres, ho explica la ministra de Sanitat, Mònica García.
Esta regulación va a permitir que cuando los tratamientos convencionales no funcionen tengamos una alternativa terapéutica con toda la evidencia científica, por supuesto, con toda la seguridad, para que se pueda recurrir a preparados de cannabis estandarizados con la dosis precisa y la máxima garantía.
I encara en salut, més de la meitat dels avortaments voluntaris que es realitzen a les Balears es fan a centres privats, són dades d'un informe que ha presentat avui el Ministeri de Sanitat. El nombre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs en centres públics, però, ha augmentat en els darrers anys.
El 2023 eren un 35,5%, mentre que l'any passat varen ser un 45,5%, 10 punts més. En el document també s'inclouen dades sobre el mètode utilitzat. El que va predominar el 2024 va ser el farmacològic, un 74% dels casos es varen produir. I així. Les comunitats autònomes on més avortaments es realitzen a la sanitat pública són Cantàbria, Galícia, La Rioja, Navarra i Catalunya. Són els territoris que superen el 50%.
I avui, hora baixa, es Mercadal ha reunit pares i mares que han triat l'alletament matern per criar els seus fills. És la 7a edició de la jornada de la lactància materna per a famílies, en la qual han destacat avui una ponència sobre els beneficis psicològics de la lactància i un taller pràctic de massatge infantil.
Si el 2018 eren un 86%, les dones que acabaven de ser mares i triaven aquesta opció d'alimentació, ara ja en són el 90%. La duració de l'alletament ha passat també de 100 a 153 dies. Escoltam Cristina Manrique, com ara, i Teresa Moll, de la guia Lactància Materna Menorca.
A nivell físic fa menys risc de gastroenteritis, d'otitis, de diferents tipus d'infeccions, crea un vincle molt fort amb sa mare. També hi ha beneficis per sa mare, en fa que tinguin menys depressió postpart, que tinguin més mirada amb els ulls d'altres persones, que hi hagi menys agressivitat.
La gent està molt contenta i té moltes ganes de veure quins temes tractar amb aquella jornada i els agrada venir amb els fiets.
Els pacients menorquins derivats de Son Espases es queixen pel retard en el pagament de les dietes per part del govern. Alguns afectats denuncien que fa un any que van ser atesos a l'Hospital de Referència a Mallorca i encara no els han abonat els doblers corresponents a les despeses derivades del desplaçament, com per exemple el transport fins al centre hospitalari i el menjar.
El govern subvenciona els vols i, a més, paga 40 euros per al trajecte d'anada i tornada a l'aeroport i 20 per persona i dia en concepte de dietes. Després de la visita mèdica, el pacient ha de fer el tràmit per poder cobrar, un pagament que es demora durant mesos. Maria Torres és una afectada.
Dia 13 de gener d'enguany vam anar a Son Espases a una visita a l'oftalmòleg amb el meu fill de 3 anys i el dia d'avui, 7 d'octubre, encara no ens han pagat les despeses del viatge. De fet, durant el mes de juny vam repetir aquesta visita i tampoc encara ens han abonat aquestes despeses.
Denuncien també que en el cas de pacients que es desplacen de manera regular és molt difícil fer el seguiment de cada prestació que rep. Salut, de fet, reconeix que el termini de pagament oscil·la entre els 8 mesos i un any.
Fa gairebé 3/4 d'hora, fa a les 7, ha començat una assemblea determinant es Mercadal. L'entesa, el partit d'Esquerra que governa l'Ajuntament amb el PP, ha de decidir què fa amb un dels seus socis, el regidor popular Tobal Pons, condemnat fa poc per un delicte de lesions a un familiar.
És un dels punts previstos en l'ordre del dia d'aquesta assemblea. Segons explica el batlle Joan Pellicer, de l'entesa, la idea és arribar a un consens sobre el que és més convenient, tenint en compte que el condemnat és un dels membres del seu equip de govern. De moment, Tobal Pons no ha dimitit. El PP de Menorca li ha obert un expedient i no descarta expulsar-lo. De moment, ha remès el cas al Comitè de Drets i Garanties. L'altre soci de govern, l'entesa, i que ara està reunit, ha decidit que fa amb el regidor popular i de quina manera afecta això el pacte de govern a l'Ajuntament d'Es Mercadal.
I l'Ajuntament de Palma ha aprovat la modificació del Pla General perquè el solar de l'antic estadi Lluís Sitjar sigui del tot municipal. És la passa prèvia a la redacció de l'avantprojecte que permetrà fer d'aquest indret un nou pavelló esportiu i espais assistencials o socioculturals, encara per concretar.
Amb el canvi també es construirà un aparcament nou per a 131 places que podran ser utilitzades pels usuaris de les instal·lacions i pels residents del barri d'Esforti, on quedarà integrada l'edificació. El 25% del solar, que és de 30.000 metres quadrats, es destinarà a zona verda i tota la instal·lació s'adaptarà a les necessitats del canvi climàtic. A més, es respectaran les zones catalogades i protegides de l'antic estadi. Òscar Fidalgo és el regidor d'Urbanisme de Cort.
Se harán respetando la preservación de algunos elementos del estadio, como la antigua puerta, que está catalogada, manteniendo su valor simbólico y patrimonial.
Ara, la modificació del Pla General estarà més a exposició pública i s'hi podran presentar al·legacions.
I el Consell de Mallorca ha iniciat el procés d'expropiació del Castell de l'Aro per crear un espai d'interpretació històric i arqueològic. Ja s'ha firmat l'ordre per posar en marxa tot el procediment i s'han encomanat els estudis topogràfics que permetran elaborar l'expedient perquè el monument sigui públic en uns mesos.
Quan això passi, quan sigui públic, es podran executar les obres necessàries per revertir la degradació que pateix des de fa anys. Ara, el Pla Territorial de Mallorca permet protegir elements històrics com aquests, com el Castell de l'Aro, i com explica Fernando Rubio, conseller de Territori, fer les expropiacions forçoses necessàries.
El Castell de l'Aro és un sistema general d'interès supramunicipal. Estan xerrant d'un element arqueològic molt important, emblemàtic, en Silla de Mallorca, i ja a la modificació quarta del Pla Territorial des del Consell de Mallorca vàrem impulsar aquesta figura per tal de que sigui protegida i per tal de que pugui ser de tots els mallorquins.
I el Consell d'Eivissa ha començat les obres per fer el tancament perimetral del conjunt arqueològic i militar de Sa Caleta amb una tanca de 1,5 metres d'alçada que permetrà contemplar l'interior.
El nou tancament perimetral envoltarà una superfície de prop de 16.000 metres quadrats i s'ha adjudicat per un import de 214.000 euros. Es preveu que s'executi en 6 mesos. Aquests treballs garantiran la conservació de l'assentament fenici del segle VII abans de Crist i la bateria militar projectada l'any 1940 i que formava part del pla Kindelan de fortificacions costaneres que mai no van arribar a entrar en acció.
12 minuts per arribar a les 8, obrim plana estatal i internacional. El Consell de Ministres ha aprovat avui el decret que endureix el requisit per crear noves universitats. El govern central pretén evitar que proliferin centres privats d'ensenyament superior que no compleixen els estàndards d'excel·lència.
Les universitats hauran d'invertir el manco, el 5% del pressupost en recerca i el 50% del professorat contractat haurà de ser doctor. El centre haurà d'oferir un mínim de titulacions, 10 graus, 6 màsters i 3 doctorats en 3 branques de coneixement diferents. A més, les universitats hauran de tenir un mínim de 4.500 estudiants. La ministra d'Universitats, Diana Morant, ha culpat les comunitats autònomes de l'augment d'alumnes en les universitats privades i les ha instat a finançar de manera adequada les públiques.
Ante esta situación, el gobierno de España actúa. Consideramos imprescindible asegurar y exigir la calidad de las universidades y especialmente de aquellos proyectos privados que están surgiendo para aprovechar la oportunidad de negocio que supone la asfixia en la universidad pública.
Els criteris del decret s'apliquen a totes les universitats, tant les privades com les públiques, també les que ja existeixen, que tindran un termini d'adaptació.
I a Madrid, 4 persones romanen desaparegudes i 3 ferides després d'esfondrar-se parcialment l'estructura d'un edifici en obres al centre de la ciutat.
Són treballadors que feien feina les obres de l'edifici en procés de convertir-se en un hotel de 4 estrelles. Ara hi ha risc d'ensorrament de tota la façana. Els serveis d'emergències fan feina per trobar els desapareguts, retirar les runes i assegurar l'estructura de l'immoble.
El Tribunal Constitucional ha emès a tràmit el recurs de Carles Puigdemont contra la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar-li l'amnistia en el delicte de malversació.
També ha admès a tràmit els recursos dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig pel mateix motiu. En canvi, el Tribunal de Garanties ha rebutjat suspendre l'ordre de detenció nacional que continua vigent contra l'expresident català.
Hi ha més qüestions perquè ha resultat ferida greu la balassa socialdemòcrata de la localitat alemanya de Herdeck. Iris Stalzer ha estat apunyalada davant casa seva i es troba en estat crític. La policia no descarta una motivació familiar en l'atac.
El canceller del país, Friedrich Merz, ha qualificat l'atac de crim atroç en un missatge difós a través de les xarxes socials. Stalzer, del Partit Socialdemòcrata d'Alemanya, havia jurat el càrrec recentment després de guanyar les eleccions el 14 de setembre passat.
Deu minuts per arribar a les 8. Més qüestions. El dubte sobre el programa Lloguer Segur del govern són les principals inquietuds d'inquilins i propietaris que avui participen en les jornades que els agents de la propietat immobiliària celebren a Palma, Menorca i Eivissa. L'activitat fa 3 anys que es du a terme i coincideix amb el Dia Internacional de l'Habitatge.
La gerenta dels APIs, Maria Ferrer, ha explicat que el programa Lloguer Segur funciona bé. Segons Ferrer, cada dia reben telefonades de propietaris interessats a llogar a casa seva. Tot i això, no pot concretar quants pisos i cases han pogut captar a través d'aquest programa.
Que, la veritat, els requisits són exhaustius, però són molt clars i crec que està funcionant molt bé perquè el propietari i els llogaters estan, en el final del procés, estan molt contents.
La gent de la propietat immobiliària, Amanda Morell, ha detallat que al seu despatx li arriben queixes d'inquilins sobre alguns abusos per part dels propietaris.
Tenemos que explicar claramente desde aquí la diferencia de los tipos de contrato entre el de temporada y el de larga duración, pues hay mucho abuso en ese tipo por parte de los propietarios que utilizan el para intentar evadir los 5 años que tenemos de duración, digamos, de prórrogas obligatorias hasta los 5 años, la gente intenta acogerse a los contratos de temporada.
La també vocal del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària apunta que en un primer moment el programa Lloguer Segur es va desenvolupar d'una manera més lenta que ara per la manca de coneixement per part de propietaris i inquilins.
I tot això mentre el nombre d'hipoteques i la quantia prestada continuen a l'alça. Ara bé, la lectura que en fan els professionals és que moltes famílies es veuen obligades a comprar per la manca d'oferta de lloguer assequible.
I en aquest sentit consideren necessari alleugerir les càrregues a les quals han de fer front el comprador, que són reclamen que l'impost sobre transmissions patrimonials, un impost que aquí a les Illes és del 8%, l'assuma així el venedor o que s'eliminin, segons quin casos, ho explica Gonzalo Bernandos, que és el doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials.
Básicamente hay que hacerles que el paso del alquiler a la compra sea sin tener que aportar un euro, porque la mayoría lo tienen difícil para aportar dinero.
7:53, moment per obrir Plana Cultural. Bocinat del Centre Pompidou de París, tancat fa poc per reforma, arriba en forma d'exposició itinerant al CaixaForum de Palma. Demà s'inaugura aquesta mostra que explora la relació de l'art i la natura en creacions de grans artistes com Picasso i Giacometti.
L'exposició Art i Natura explora l'evolució de la manera de relacionar-se amb les formes de la naturalesa. Carla Tarroella, cap d'exposicions de la Fundació La Caixa, ha explicat que són quatre capítols que mostren com els creadors arriben a la natura i què els aporta aquesta natura.
El que fem en aquesta exposició és repassar des dels artistes de principis de segle XX que van començar a treballar amb aquest, amb l'ús de formes orgàniques, de formes corbes, mirant a la natura i emmirallant-se en aquesta natura, els artistes que han fet servir la natura com a matèria per a les seves creacions i fins a arribar a una mirada més contemporània i més crítica sobre la natura i sobre com la convivència entre els éssers humans i la resta de la naturalesa està sent especialment problemàtica darrerament.
El recorregut s'inicia amb les formes híbrides del surrealisme amb obres de Picasso, Miró, i avança cap a una estètica fascinada en la biologia dels microorganismes. A partir de la segona meitat del segle XX, plantes, boscos i paisatges són part de l'obra mateixa. L'exposició s'inaugura dissabte i romandrà al CaixaForum de Palma fins al 26 de gener. Durant tot aquest temps hi haurà jornades familiars i alguns dies hi haurà personal per resoldre dubtes sobre l'exposició.
I aquest dijous s'estrena la pel·lícula documental dels Ja t'ho diré, coproduïda per aquesta casa, per IB3. Serà el Teatre d'Esborn en el marc del Menorca Doc Fest. Clara Lordui.
Hi ha una cançó que darrere l'altra i és la cançó que mos canvia tota sa història.
Crec que ho té tot. O sigui, té una sensibilitat impressionant, té un arranjament de cordes boníssim. I no ho sé, i és que, segueixo dient el mateix, és que era diferent a l'altre que es feia, no? Llavors, és i serà un estàndard.
L'èxit de Sivens, els inicis de la banda Ciutadella, el retrobament després de la mort del bateria.
El Jato tenen tot de hits, tenen un munt de hits.
Molt bé, en Salvatges té unes cançons que jo et diria que el 80% ja són himnes per molta gent.
La pel·lícula, produïda per Empàtic i coproduïda per IB3, s'ha rodat entre Menorca i Catalunya i també recupera imatges històriques del Ja t'ho diré que emocionaran els nostàlgics del rock català dels 80 i 90. El documental s'ha titulat Un ram de locura i s'estrena aquest dijous al Teatre d'Esborn.
Vamos que nos vamos!
Que nos vamos!
Que sona, ja t'ho diré. Ma, cago en dena. Començant bé, idò.
L'Evolution Mallorca International Film Fest arriba enguany a la seva 14a edició amb el mateix amor pel cinema, però amb algunes novetats i amb un nom destacat.
El de l'actor nord-americà Steve Buscemi, l'actor de Fargo i Reservoir Dogs, entre molt d'altres títols reconegudíssims, serà guardonat en l'Evolution Icon Award. És un dels noms propis d'aquest festival que entre el 21 i el 29 d'octubre convertirà Palma en la capital del cinema independent amb més de 130 projeccions. Segons ha explicat la directora i fundadora de la mostra, Sandra Lipski, hi haurà representació de 30 països diferents amb una secció especial per a les pel·lícules produïdes a Balears.
Que apuesta por las voces locales y coloca a Mallorca en el mapa internacional del cine. Es la prueba de que el talento de casa compite codo a codo con los nombres más reconocidos. Este festival es donde ambos brillan.
Entre les novetats d'aquesta 14a edició destaca que la gala inaugural serà per primera vegada al Palau de Congressos de Palma dia 21 d'octubre.
Del Palau Congressos a Cine Ciutat, el teatre principal, galeries de arte o espacios juntos al mar, cada sede vibrarà con creativitat i el amor compartido por el cine.
Durant la presentació, Lipski ha revelat una curiositat sobre la projecció inaugural Los Domingos de la directora Alauda Ruiz de Azúa, que va ser pactada només dies abans de ser guardonada amb la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià.
Yo así un poco pensando, espero que no nos la quiten porque ahora, no sé, porque ahora dicen, pues ahora ya hemos ganado San Sebastián, no tenemos que hacer más festivales, pero no, estaban súper emocionados y con ganas de venir a Mallorca, y esto nos hace muy feliz y enseño que nuestro trabajo tiene un valor también para los más grandes y los que tienen los premios más grandes en España, que también vienen al festival.
El festival també reconeixerà la trajectòria del director Julio Medem amb una projecció especial del Lucía y el Sexo.
No pasaré a la acción, por ahora no, pisaré el asfalto con la espalda, volveré a pensar en todo lo que nunca me gustó.
I divendres, el bateria de Super Submarina arriba al Gremi, en aquest cas per punxar música.
Serà en el marc de la gran fiesta de l'Indie, en què, més de Juanca Super Sub DJ Set, també posaran música algun dels DJs més reconeguts del panorama indie balear. La música en directe correrà a càrrec del grup La Mujer de Verde, que fa versions de cançons que ja són himnes d'aquest estil musical. Per això, haurem d'esperar a divendres. El Gremi obrirà les portes a les 6 i quart del capvespre.
I me falta amor, la vida esta...
Les entrades anticipades es venen a 15 euros, 25 el mateix dia a la porta. Que, per cert, avui el Paraíso Beach d'Alcúdia fa prop de mitja hora Nacho Vegas en la seva inseparable Marcela Ceraolo, amb músiques pròpies i amb apropiades a tot funk, bossa i acoustic house.
Hem arribat a les 8, moment de fer un resum als principals titulars d'aquest dimarts 7 d'octubre, en què la presidenta del govern, Marga Proens, ha centrat el discurs del debat de política general en el creixement poblacional i el repte demogràfic.
No podem assumir un creixement poblacional sense límit. No podem planificar les infraestructures i serveis de demà pensant que quan els assoliguem ja seran insuficients. Perquè, a més, som un territori fràgil i finit. Hem de canviar aquest patró.
La presidenta ha anunciat una vintena de mesures per fer front al repte demogràfic, també ajudes de 10.000 euros perquè els menors de 40 anys puguin comprar a Margalida Vidal un primer habitatge.
En matèria turística, però, ens ha anunciat un nou topall als creueristes i ha endurit el seu discurs contra la immigració irregular, anunciant una sèrie de mesures per dificultar l'accés a prestacions socials als nouvinguts.
Demà serà el torn de rèplica dels grups parlamentaris. La segona jornada del debat començarà a les 9 del matí.
L'oposició qualifica de poc creïble el discurs de la presidenta, mentre que Vox diu que el govern ha assumit el seu discurs. També la societat civil mostra opinions diverses. La doctora en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, Maria Antònia Carbonero, deslliga el creixement poblacional amb l'arribada d'immigració irregular.
Gran creixement poblacional en immigració il·legal, vamos, no té ni peus ni què. Es posa el punt en què, d'alguna manera, aquesta immigració sigui la responsable, no té res que veure si immigració il·legal és...
La xarxa per la inclusió social assegura que incrementar d'un any a tres el temps mínim de residència a les Balears per poder optar a la renda social garantida implicarà que més persones pateixin una major exclusió. De la seva banda, l'Obra Cultural Balear valora positivament la referència a protegir la llengua catalana que ha fet Proens, tot i que demana passar a l'acció.
I les companyes activistes de Reyes Rigo, la mallorquina que roman retinguda a Israel, Lucía Muñoz i Alejandra Martínez, han denunciat que va patir violència i maltracte. Les dues, de fet, han assegurat que quedaran a Madrid i no tornaran a Mallorca fins que arribi Rigo.
El govern central insisteix que fa tot el possible per accelerar el seu retorn. Amb elles segueixen detinguts tres noruecs, dos marroquins, dos argentins i un uruguaià.
Tot això quan el Congrés dels Diputats ha debatut avui hora baixa el decret sobre l'embargament d'armes a Israel, però ajorna demà la votació.
Això per deslligar-ho de l'aniversari d'avui, 7 d'octubre, quan es compleixen dos anys dels atemptats de Hamas contra la població israeliana. L'aprovació continua en l'aire perquè Podem no ha confirmat el sentit del seu vot. La secretària general, Ione Belarra, rebutja el text.
Les hago un recordatorio, señorías del Partido Socialista, ministro. Los embargos de armas se hacen antes de que los crímenes se cometan, no 67.000 víctimas y niños asesinados después.
Ha quedat en llibertat la parella de la dona morta diumenge al seu domicili a Formentera.
Segons el jutjat, no hi ha indicis d'una mort violenta. Queda descartada, per tant, la hipòtesi del crim masclista. La Guàrdia Civil continua la investigació en espera d'altres proves per determinar les causes de la mort.
I està previst que demà matí passi a disposició judicial el conductor que dilluns va fugir després de veure's implicat en un accident de trànsit a Palma en què va morir un jove de 31 anys.
Avui s'ha entregat al quarter de Sant Ferran, on roman detingut. L'home s'ha acollit al dret a no declarar.
I a Madrid, 4 persones romanen desaparegudes i 3 ferides després d'esfondrar-se parcialment l'estructura d'un edifici en obres al centre de la ciutat. Són treballadors que feien feina en les obres de l'edifici i en procés de convertir-se en un hotel de 4 estrelles. Ara hi ha risc d'ensorrar-se de tota la façana. El servei d'emergències fan feina per trobar els desapareguts, retirar les runes i assegurar l'estructura de l'immoble.